A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Quin lloc és aquest?
Només pot ser un lloc.
Tots nosaltres hem de decidir qui acabarem sent.
Això podria ser l'inici d'una nova era.
Anem a la Terra Mitjana.
El que estem escoltant és un trosset del tràiler del Senyor dels Anells, Els Anells del Poder, la nova sèrie basada en el clàssic de J.R.R. Tolkien, que ara és notícia per haver-se doblat en català. I què és el millor de tot? Doncs bé, que entre aquestes veus hi ha la d'Estel Tort, una actriu de doblatge que s'ha encarregat de donar veu a una de les protagonistes de la sèrie, la Galadriel.
Que no pas la vida.
Hi ha forces més enllà de la foscor.
Estel Tort, molt bona tarda i gràcies per pujar a la caravana amb nosaltres.
Hola, bona tarda i a vosaltres.
Explica'ns una mica com ha estat aquesta experiència de posar veu a la Galadriel a una sèrie que s'està fent tan viral i tan bèstia com Els Anells del Poder.
Home, ha estat molt xulo, prèvia a l'estrena, perquè m'ho he passat molt bé, òbviament, com a persona que ja seguia i era fan de les pel·lícules, em va fer moltíssima il·lusió. I després, home, el fet que hi hagi hagut doncs, tanta repercussió també amb el doblatge en català, sobretot, fa il·lusió, perquè amb aquests productes així més potents és com que es fa més visible també la nostra feina i sí que som la branca invisible i estem còmodes en aquest estat, però de tant en tant fa il·lusió que algú destaqui.
De seguida parlem d'això, del per què sou la branca invisible, del doblatge en català. Abans deixa'm preguntar-te quina ha estat la dificultat o què és el que més t'ha costat a l'hora de doblar El Senyor dels Anells, que suposo que té un llenguatge molt, molt característic, no?
Jo, mira, al final la Galadriel en aquesta saga és un personatge amb molt de caràcter i és com el target al qual em tenen acostumada. Ja sóc fer sempre noies amb molt de caràcter o amb molt mala llet i coses d'aquestes. Llavors, en aquest sentit, sí que és més o menys el mateix. El que sí que em costa, en general, amb la gent que té una parla molt british, molt en original, que penso que sóc incapaç de reflectir això, no? Perquè, clar, no ho podem reflectir com a tal, ho podem reflectir en actitud, en caràcter, però aquest accent que a mi em sembla deliciós sempre estava a sala com dient oi, això no ho puc fer igual. Clar, és inviable, de fet.
Ens deies, creus que ha estat ben rebuda en català?
Home, jo crec que sí.
Sí, eh?
Jo crec que sí.
Ha tingut molt bones crítiques a través de les xarxes socials, a través dels mitjans de comunicació.
És que no estem acostumats a que es doblin productes per plataforma i menys d'aquest nivell. Llavors, jo crec que la gent li ha fet il·lusió.
Ha tardat massa en arribar al català a aquest nivell?
Home, clar, si fos per mi, des del primer dia. Si m'ho preguntes a mi, sí, sempre tarda.
T'ho pregunto diferent. Doblar aquesta sèrie al català ha estat un pas de gegant pel català?
Jo considero que sí. Que és com, a més, veient la rebuda i com ha reaccionat la gent, és com dir, veus? Potser que ho haguéssim fet abans, no? Si ha funcionat tan bé.
Dèiem que només cal donar un cop d'ull a les xarxes socials per comprovar que estan plenes d'elogis, de bones paraules per la traducció i per la riquesa lingüística del text i també per la interpretació d'actors i actrius de doblatge. I dic actors i actrius de doblatge perquè també en parlarem d'això, però no sou dobladors. Sou actors i actrius de doblatge.
Bueno, això és el que s'ha dit sempre, no? No som els dobladores, no doblamos cajas. Però bé, tampoc em sento ofesa. Sí.
Deia que ha estat molt ben rebut, però tampoc ha evitat crítiques. I aquí considera que paraules com engrut, atanya o, espera't que ho digui bé, envitricullat, són paraules difícils d'entendre en català i això fa que la gent se'n distanciï. Creus que pot passar això o no?
Jo crec que és la gràcia també d'aquesta adaptació que igual que en original cada regió o cada raça parla amb un deix diferent, aquí s'ha volgut reflectir amb el llenguatge I crec que és una riquesa, a més, és, vaja, és que crec que porta riquesa, tal qual. A part de ser una altra època, vull dir, clar, si de cop veiéssim un doblatge, potser ambientat a l'any 2021, on comencéssim a utilitzar tot això, diguem, aviam, espera, que és una miqueta temporal. Però jo crec que aporta realment a la sèrie.
Si no vaig equivocat, has doblat a la Galadriel tant en català com en castellà.
Sí, efectivament.
Quina ha estat l'experiència de fer-ho en aquestes dues llengües? És a dir, primer ho vas fer en castellà i vas dir en català, ja tinc el to, ja sé quina veu posar-li, o a l'inversa, no ho sé.
En cap moment ens vam plantejar quin idioma fer primer, perquè s'havia de fer els dos i ja està. I els fèiem de tirada, sí que el que fèiem després sempre... Clar, ja has assajat els takes, com aquell que diu, ja... El segon sempre vas més ràpid, perquè ja saps on va, ja ho has vist abans, ja ho has posat en pràctica, llavors sempre vas una miqueta més ràpid amb el segon idioma. Però era exactament igual.
Anem a certa puresa del llenguatge en el doblatge, jo dic, perquè de vegades sembla que el català estigui mancat d'un llenguatge col·loquial. I no ho dic només a les pel·lícules o només a les sèries, sinó a la nostra vida diària. I això fa que moltes pel·lícules on en castellà diuen exabruptes molt bèsties, en català puguem escoltar Batu a l'olla. M'ho estic inventant, eh? Creus que això també pot allunyar o no?
A mi no, personalment. Llavors, clar, puc parlar per la meva pròpia experiència. Jo crec que el que passa és que hem adoptat un llenguatge col·loquial amb castellanismes, diguem, però jo al final a casa som tots catalanoparlants i parlem col·loquialment, no diem, oh mare, sisplau, passi amb la tassa de cafè, vull dir que al final acabem parlant de manera col·loquial. No sé a la joventut com pot reaccionar i depèn de cada persona. A mi no em molesta, jo he crescut amb Bola de Drac i vaja que s'insultaven bastant curiosament.
Deixem incorporar en aquesta conversa una altra persona de doblatge que també en sap i en sap un tou. Ell és el Pau López, membre de la Junta de Doblatge Unida de Barcelona i també actor de doblatge. Pau, què tal? Molt bona tarda i gràcies.
Bona tarda, merci a vosaltres.
Què n'opines tu d'aquesta puresa que estem parlant en el llenguatge, en el doblatge en català?
Home, té el seu sentit. Des del començament, el doblatge en català es va plantejar, quan va néixer TV3, amb la idea de ser un servei de difusió, perquè la gent escoltés el que és un català neutre, no, més neutre, no sense... Com explicar-ho? Vaja, que la gent en aquella època... Veníem d'una època en què tot se sentia en castellà. I el català al carrer estava molt, molt ple de castellanismes...
Molt desfigurat del que era la llengua com a tal.
L'aparició del doblatge en català va suposar doncs, que la gent, i sobretot els infants i els joves, poguessin sentir un català correcte. I és aquesta difusió lingüística que tan important, que tant ens importa. Suposo que amb l'energia de voler ser molt, anem a fer un català supercorrecte, sí que hi havia algunes paraules, expressions, que potser sí que eren més d'abans, que no es fan servir tant al dia a dia, al carrer. Però últimament crec que això ja s'ha...
Sí, ara no sentim els casos com a Bola de Drac. Vaja, no sé, sí, parlo per mi, eh? Però almenys el producte que jo consumeixo
sí.
Ja no corren tant aquestes paraules.
No, això és un tema lingüístic de les correccions i les traduccions que es duien a terme per això molt... on es donava molta importància en que el català fos un català.
Deixeu-me trencar una llança, no només a favor vostre, dels actors i les actrius de doblatge que ho feu en català, sinó també pel català mateix. I ho dic perquè m'emprenyo molt quan veig a la cartellera grans produccions, grans pel·lícules que vull anar a veure al cinema... i tinc una hora i un cinema en concret per veure aquella pel·lícula en català.
I no gaire accessible, normalment.
És
com a les 4 de la tarda d'un dijous. Exacte. Ah, sort.
Per què passa això?
Això jo aquí penso que és un assumpte de la distribuïdora.
Exacte.
Ells decideixen per els seus raonaments que és la millor manera de distribuir una versió d'una pel·lícula. Ells fan els seus estudis de mercat i...
Suposo que no volen arriscar. Sí. És a dir, fins ara no hem fet grans produccions en català. Sabem que en castellà funcionen, no?
Sí.
Dins de la ment d'algú que no s'està plantejant que hi hagi una política lingüística al darrere, eh? I que en algun moment doncs deuen dir, val, doncs provem-ho, però no ens arriscarem a posar-lo a les 12 o jo què sé, a les 10 del vespre d'un divendres i que no s'ompli, no?
Sí, jo crec que se sorprendrien, eh? Si, si fessin la mateixa despesa o similar, o, bueno, la mateixa hauria de ser, tant en distribuir còpies en castellà com en català, jo crec que se sorprendrien molt. La gent té moltes ganes de veure les històries en el seu, la seva llengua materna.
Estem vivint moments de moltes superproduccions, no només al cinema, sinó també a les plataformes. Filmin a part, que ja l'he vanagloriat prou i ho seguiré fent. Però creieu que el català és més notori ara a les plataformes que al cinema convencional? S'ha apostat pel català?
Depèn de la plataforma, no?
Sí, depèn. Des de fa poc, plataformes com Netflix, Amazon, a Disney, es poden començar a veure moltes més coses.
I Prime, sobretot, sí. Està apostant moltíssim pel català ara.
Sí, sí, i ara, per primera vegada en molts anys, estem doblant coses en català per aquestes plataformes, que abans no...
Totalment.
T'ho pregunto, Estel, deies Prime Video sobretot està apostant pel català, precisament, on podem veure aquesta sèrie dels Anells del Poder. Què significa que Prime Video hagi apostat tant pel català?
Home, doncs significa, de cara a la població, el que estàvem comentant, que si algú té ganes de veure algun producte en català, hi és. I que, a més, quan tu poses... Crec que és que si tu poses l'última sèrie que has vist, si estava en català, la següent, si hi ha l'opció en català, te la manté i te la respecta. Llavors, si això es pot mantenir, home, jo crec que és un pas de gegant pel català, perquè ara, avui en dia, bàsicament es consumeixen plataformes.
Sí, a casa és un goig. Els meus nens miren moltes pel·lícules a plataformes, i em vaig sorprendre perquè la posaven una i, ostres, està en català i no hem hagut de posar-ho expressament i la següent també està en català.
No, encara ens sorprenem, no?
Sí, sí.
Ostres,
sí.
Que bé.
Fa il·lusió, estem allà tots amb la llagrimeta. Bien.
Pau, deixa'm preguntar-te de quina manera treballeu des de la Junta per potenciar i enriquir aquest doblatge en català.
Bé, des de la Junta tenim molts fronts oberts, tenim moltes lluites i molts assumptes que tractem. Un d'ells, evidentment, és el doblatge en català, perquè venim d'una època en què se n'ha fet molt poc per qüestions de... Bueno, en fi, hi ha moltes casuístiques, de molts motius pels quals no s'ha doblat, no s'ha apostat tant pel doblatge en català últimament, però ara sembla ser que hi ha gent que s'ha despertat i es comença a apostar per tornar a oferir als telespectadors, tant per plataformes com a la pròpia TV3, continguts, produccions estrangeres, tant de pel·lícules com sèries, per joves també, en català.
No vull entrar en el debat de si es fa més pel català, pel doblatge en català, aquí a casa nostra, si també es potencia o s'intenta potenciar de Madrid i és que aquí no se'n fa cas. No vull entrar en aquest debat, però sí que et preguntaré si des de casa nostra es fa suficient.
Si es fa suficient feina per fer més català o si es fa suficient...
Sí, 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 si es fa suficient...
Per part de dubte, sí.
Sí, sí.
Per part de les institucions parlo, eh?
Ah.
Ui, aquesta.
No. Ah, és perquè pensava que havia de parlar amb algú, però no sé, les institucions... El que sabem és que, per motius, pel que ens han explicat, econòmics i problemes d'aquesta mena, no s'ha pogut pressupostar moltes partides per doblar contingut estranger. No només dibuixos, sinó també sèries per TV3, o de molt temps no s'ha pogut comprar material de fora. Això t'ho hem entès, però ara sembla ser que s'està fent un esforç i intentarem aprofitar-lo perquè tingui resultats positius i puguem seguir treballant-hi.
Des de la DUP, des de la Junta de Doblatge Unida de Barcelona, vau publicar aquestes dades. El preu que TV3 paga de mitjana per minut de doblatge ha passat de 72 euros al minut a 49 euros al minut, una rebaixa del 30%. Es pot revertir aquesta situació i com es fa?
Esperem. Amb això, com es fa? Jo, a títol personal, Pablo López, no sé molt d'estratègies i números, però sí, va haver un problema. Va haver un problema perquè no hi havia molts diners destinats a doblar contingut en català I aleshores els estudis de doblatge que ofertaven els seus serveis a TV3 per aconseguir el que fos que s'hagués de doblar, doncs cada cop havien de baixar una miqueta més els preus per veure qui aconseguia la feina. Va arribar un moment en què la baixada de preus impedia, en molts casos, pagar la tarifa, el salari normal que tocava a molta gent. Aleshores, es va començar a pagar menys, es va com enquistar aquesta manera, aquests preus, i no hi havia manera de pujar-los. I sembla ser que ara això està canviant una miqueta, afortunadament.
Estela, els actors i les actrius de doblatge viviu en situació precària?
Doncs tot depèn de la quantitat de feina que tinguis. Com bé sap la població, el món de la interpretació no és res estable que t'asseguri que cada mes tindràs feina o que cada setmana tindràs feina. Tot depèn de l'època, més aviat et diria jo. És molt una muntanya russa. Potser hi ha uns mesos que no pots ni respirar de lo atapeït de feina que vas, i després de cop causa una mena de pou de no tinc res. Tot depèn, no et podria contestar d'una manera. Sí que és veritat que dins dels sectors de la interpretació, que també vinc del teatre musical i del teatre de text i tot plegat, econòmicament és un sector on que si tu entres i pots anar funcionant i entres dins de, no sé com dir-ho, dins d'una regularitat, entre cometes, de que et va coneixent tothom, funciona i van trucant, és molt més estable econòmicament que algú que està fent un musical fent d'ensemble, per dir alguna cosa. Perquè allò són 3 mesos de feina i després veiem què ve. I no hi ha tanta producció. Un musical no s'estrena, una productora no estrena un musical cada 3 mesos. N'estrena un cada 2 anys o un a l'any, i encara gràcies. I, en canvi, aquí tenim doncs tots els productes de plataforma, que ara mateix hi ha molta quantitat de feina per això, perquè les plataformes, a la que més productors tenga, més vende. Llavors, s'estan posant molt les piles. Entre això, tele, cine, doncs al final hi ha feina. En productes teatrals, és clar, hi ha menys quantitat de feina.
Abans parlàvem del purisme, o del cert purisme que podia tenir el català en el doblatge. Ho faig a la inversa, també. Us molesta el purisme de certes persones que diuen no, és que jo no vull el doblatge, jo vull la versió original, perquè si no em perdo tant per cent de l'actuació d'un actor, d'una actriu, etcètera.
Jo crec que això va a gustos. Sí. A mi em molesta més estar llegint subtítols i no poder veure el que estic veient, que, en el meu cas, personal, que perdre'm les inflexions que faci de la veu, perquè almenys jo, com a actriu, jo el que intento és respectar el 100%, tant com puc, traslladant-ho en l'idioma en el que estic doblant, el que fa aquella persona. Llavors, jo crec que la nostra feina és intentar acostar de la manera més fidel possible en el nostre idioma a aquella feina que ha fet un altre actor. O sigui, el primer pas és respecte màxim per la feina com a actor que ha tingut l'original. Llavors, a partir d'aquí, cadascú... A mi el que em molesta és la premissa de és que així no s'aprèn anglès. Aviam, a veure...
Pau, que riu, també.
No...
Sí, és tan absurd.
No, per moltes sèries turques que et posis en turc, ja t'asseguro jo que no acabaràs parlant turc. No és això el que et farà aprendre anglès, que et pot fer practicar o et pot fer endinsar-te, et pots fer... Però t'has de posar els subtítols en anglès, també. I vull dir, que l'argument sigui que per culpa del doblatge en aquest país no es parla anglès, home, a veure, sisplau. Crec que anem més enllà d'això.
Si vol aprendre anglès... Aprèn anglès.
Home, i tant.
Creieu que està valorat dins del món cinematogràfic el món del doblatge? O que està prou valorat?
Cinematogràfic globalment, o...?
Uh-huh, globalment, sí.
Suposo que sempre som el germanet lleig una mica, no?
No ho sé ben bé. Sé que no. Hi ha alguns actors d'estrangers que...
M'explico, perdó. Jo faig evident la pregunta i el perquè de la pregunta. Mm-hmm. Per què els Goya jo no veig Goya mejor doblaje?
Jo crec que en el fons també és a millor interpretació directament, no? Perquè si... Bueno, parlo... Ara és la meva opinió 100%, no parlo per cap col·lectiu ni res.
No, us pregunto per la vostra opinió, sí.
Clar, potser sí que un reconeixement fora bonic, però jo crec, per exemple, si em donen a mi a la millor interpretació per Galadriel, jo em sentiria una miqueta impostora, perquè en el fons jo l'únic que he fet és calcar la interpretació que ha fet la Morfydd Clark. perquè és la meva feina. No he creat una interpretació de zero.
Però abans ens deies, som una mica els invisibles, no?
Bueno, perquè crec que és el paper que ens toca, realment.
Val.
És a dir, és el que s'ha comentat sempre, no? Que si tu vas a veure una pel·lícula doblada i surts parlant que bona que és la pel·li i tal, bona senyal, és que el doblatge estava de meravella, perquè ningú se n'ha adonat. I en canvi és lo típic, quan està mal doblat, tothom, oh, el doblatge, que mal. Llavors, jo crec que és lo xulo, que sigui simplement un mitjà per fer-te arribar la pel·lícula en el teu idioma i tu la puguis gaudir d'una manera més completa. I que, clar, això, òbviament, ens... o sigui, crec que tenim un valor, o sigui, òbviament, la nostra feina té molt de valor, però crec que part d'aquest valor és la invisibilitat. Sí.
Pau, estàs fent que sí amb el cap.
Aquesta era la meva opinió.
Sí, sí, estic d'acord. Les veus que doblen una pel·lícula o una sèrie han de passar desapercebudes. D'això es tracta un bon doblatge. De fer-ho també amb un ajust que sembli... Ja sé que és una mentida, però és una mentida que acceptem.
Estem fent de max, al final, no?
Sí, és una il·lusió.
Sí.
Per fer que aquesta il·lusió sigui... Bueno, te l'empassis, doncs has de fer-ho molt bé. I... En fi, sí, té molt de glòria. Clar, quan una persona no... Quan no s'és actor, de seguida es nota. Aleshores,
sí.
Hi ha com molta exigència allà darrere. Però és molt important que passi desapercebut.
Ara em parlàveu de que és una il·lusió. Clar, quan surt una pel·lícula, surt una sèrie, al cap de poc temps acaba sortint el videojoc. Els videojocs són el nou paradigma, la nova porta del doblatge, també?
Ostres, mira, jo no n'he fet gaires, videojocs, i ja m'agradaria, perquè...
No n'he fet gaires, però no has fet?
Algun... Vaig fer dos.
És diferent.
Va diferent.
Sí, va
funciona diferent, hasta la manera de gravar,
sí?
Tot.
Sí, sí.
Estàs doblant imatge...
No arribes a doblar imatge,
no?
Eh? Et passen uns talls de veu, unes interpretacions.
I ha de ser clavat en aquell temps.
Tu veus la ona de so d'aquella interpretació i llavors immediatament tu has de fer la mateixa interpretació en el mateix temps, has de clavar l'ona original amb la teva llengua.
Perquè, clar, això són àudios que es van tirant en moments molt concrets. Sí. O sigui que està estudiadíssim, també.
Sí, 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 sí.
Llavors, és... I quasi mai, de fet, hi ha una imatge... rara vegada, o sigui, sí que hi ha monigotes parlant, però quasi tot són frases de mentre tu estàs portant, m'invento, l'arma, se senten...
Sí, són veus de fondo.
Hi ha de tot.
Estela,
cada videojoc.
En el cas dels Anells del Poder, és obvi, no et preguntaré què pot arribar a passar, etcètera, etcètera, etcètera. Jo en sóc absolutament fan, en sóc absolutament espectador i vull descobrir-ho jo. Però tu l'has vist ja.
No.
No?
Clar, jo només veig els meus trossos, eh? Hem de ser conscients d'això.
No, és que no sé com va.
Clar, no.
Com va,
jo gravo lo meu.
Val.
I clar, el que jo gravo ho he de veure,
sí, clar.
Per un sentit obvi.
Val.
Però jo no veig tota la sèrie en cap moment, ni la pel·li.
És a dir, tu saps el que li passa al teu personatge.
Exacte. Tot el que implica escenes on jo hi parlo, val. Però jo estic veient la sèrie molt feliç com a primera espectadora, perquè, clar, totes les altres trames no en sé res. I els hi vaig dir, li vaig dir al director, dic, no vull saber res, perquè jo vull disfrutar. Sí, sí, sí.
Pau, com a membre de la Junta de Doblatge Unida de Barcelona, hi ha una altra característica, es diu molt, que tothom, evidentment amb estudis previs, tothom es pot dedicar al doblatge perquè es necessiten veus d'aquí a Lima. Això és cert o que hi ha de mite?
Sí, sí, no, es necessiten molts tipus de veus, molts colors de veus, des de veus de nen petit fins a veus de gent gran, fins a veus estranyes, i no, els colors de veus que es necessiten són...
Infinits.
Són infinits, tants com el que requereixin les pel·lícules o les sèries. El que és indispensable és que la persona que tingui la veu bonica, lletja o especial, sàpiga interpretar. Perquè, si no, no serveix absolutament... No serveix que tinguis una veu característica si la persona que tens a la pantalla està expressant una emoció, la que sigui, bona, dolenta, i tu no dones el mateix. Aleshores, allò no està funcionant. I és quan passa que la veu no està enganxada a la pantalla i la gent diu... Ostres, això, el doblatge, no... Mm. Total, que la interpretació... Evidentment, el doblatge és una tècnica, eh? Uh-huh. També,
sí,
molt,
has d'entrar dins d'aquest joc, perquè
sí,
és...
Sí, tècnica vocal i de saber sincronitzar i fixar-te. I també de molts reflexes, molta rapidesa, perquè tu vas als estudis i no saps què vas a fer, i de sobte et posen, vés a l'escena tal i et dius...
Pol.
I ets aquest que entra per aquí i atraca aquestes dues persones. I de sobte tu t'has de posar situació, has de mirar l'escena... I en aquests pocs minuts...
T'has de mimetitzar.
Clar, no hem d'oblidar que la persona que tens a la pantalla, encara que només tingui aquella escena, ha estat assajant potser un mes per la seva escena del lladre que roba la cartera a un senyor. Mm. Que té dues frases, però aquell actor, perquè és un actor, potser ha estat un mes assajant aquella escena. Tu has de respectar allò, ho has de posar tot per fer, encara que sigui, només tingui la frase, dona'm la cartera. Mm-hmm.
Us estressa d'alguna manera que hi hagi tanta superproducció una rere l'altra i que s'hagi de doblar constantment?
Suposo que va a èpoques. Depèn del que t'enganxi de feina, no?
Sí, va a èpoques, sempre.
Sí. Clar, sí que de cop, jo què sé, si et dona la casualitat que estàs en tres sèries d'aquestes que es van estrenant setmana a setmana i és que s'ha d'entregar ja. Però això, com diria ja, com a qualsevol feina d'aquest món... Sí. Que si a una època que estàs ajuntant moltes feines a la vegada, òbviament aniràs estressat i si no, pues aniràs més tranquil.
A molts anys també es trigava molt més a doblar una pel·lícula. Es podia trigar un mes. Ara una pel·lícula s'ha de fer en dues setmanes màxim, o una, a vegades. Yeah. I tot té molta pressa.
Ha estat meravellós avui saber com funciona tot el món del doblatge, de la mà d'Estel Tor, dobladora de la sèrie El Poder dels Anells. Ha doblat moltíssimes més pel·lícules, moltíssimes més sèries. Estel, ens escoltem, eh? T'escoltem.
Endavant.
Pau López, membre de la Junta de Doblatge Unida de Barcelona i també actor de doblatge, moltíssimes gràcies per venir. Una abraçada a tots dos.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel, també a les xarxes.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ens agrada saber.
Ens agrada entendre.
Ens agrada explicar.
Ens agrada entretenir.
I estem amb tu cada dia de 8 del matí a 2 de la tarda...
Al matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà i Mercè Raga.
Per despertar-te de veritat i amb ganes.
Ja sabeu que sona la ràdio a les 8 de la vesprada?
Què va, jo a aquella hora estic dormint ja.
No, jo a les 8 sopo.
Ni idea, jo a les 8 estic al gimnàs.
Jo desconnecto. És la meva hora de llegir Kafka.
Ja. Hey, hey,
hey! De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
Un programa que enganxa.
A mi m'agafa pujat a la bici.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
Tot un èxit.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Passen 6 minuts, ara mateix de 4:45 de la tarda, i continues escoltant la caravana a Ràdio Estel, i ara fem la parada solidària que fem cada setmana a la caravana. Per tant, ens toca baixar revolucions i escoltar una nova experiència, una nova història. Aquesta setmana hem convidat a un moviment. No és una ONG ni una organització institucional, són un grup de dones commogudes per la dramàtica realitat del poble afganès, especialment la de les dones. I és que fa 400 dies, 401 per ser exactes, d'aquell 15 d'agost del 2021, el dia que els talibans van entrar a Kabul, la capital d'Afganistan, i van prendre el control de les institucions del país. I des de llavors, les dones i les nenes d'aquest país han vist com els seus drets han anat minvant dia rere dia, any rere any. Al principi, se'ls va prometre que les dones podrien exercir els seus drets dins dels límits de la xària, la llei islàmica, que inclou el dret de treballar i estudiar. No obstant això, però, els talibans han exclòs sistemàticament a les dones i a les nenes de la seva vida pública. Per parlar-ne de tot plegat, ja tenim amb nosaltres a Mònica Rodríguez, fundadora d'Un gest de calor i membre del moviment que avui ens pertoca, que és aquest Afghan Woman on the Run. Mònica, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Què tal?
Per fer-nos una idea, Mònica, del que està passant, d'aquesta situació actual de les dones afganeses, fem una petita llista del que està passant, eh?
Perfecte.
El Ministeri d'Assumptes de la Dona va ser dissolt pel govern talibà. Es va eliminar el dret de participació política de les dones. Les nenes només poden anar a l'escola fins al sisè curs. Les restriccions de moviment es segueixen agravant. No poden fer llargues distàncies, per exemple, sense que un home les acompanyi. I al maig del 2022, els talibans van decretar que les dones s'han de cobrir la cara en públic i s'han de quedar a casa, excepte en casos de necessitat. Tot plegat ens revela que tot allò que van dir els talibans quan van arribar al poder...
Per suposat, clar. Estava claríssim, eh? Qui no ho va pensar, ben equivocat que estava. Perquè, a veure, com podien pensar que un grup com són els talibans, que tots coneixem el seu historial, i com les han gastat amb les dones especialment, també amb la resta de població, però especialment amb les dones i amb les nenes, doncs que havien canviat. És que era impossible creure això.
T'ho pregunto diferent, Mònica, i perquè en siguem plenament conscients. Uh-huh. Com és el dia a dia d'una dona a l'Afganistan?
No té vida. És esclava del no-re. O sigui, jo penso que estan sumides en una vida sense cap mena d'esperança. No tenir esperança és el pitjor que pot haver-hi, no? Perquè pots tenir un problema momentani, però sempre tens l'esperança de que algun dia, en el seu cas, jo penso que aquestes dones és que les han matat en vida. No tenen vida.
Deixem que entomi també un mea culpa per part dels mitjans de comunicació, i aquest mea culpa és que quan els talibans van aconseguir el poder, aquí en vam fer notícies i notícies, i vam fer debats, i vam estar dies i setmanes parlant, no dic en aquesta casa, dic en grans mitjans de comunicació, es va estar parlant durant molt de temps, es va assegurar que el que deien els talibans podria arribar a ser una realitat, quan s'ha demostrat que no,
mare meva,
no parla ningú.
No, és que... A veure, jo t'explico per experiència pròpia. En el moment que em vaig enterar d'aquesta història tan dramàtica, no m'ho podia creure. Jo vaig entrar en depressió, així de clar. No podia creure, vaig perdre, diguéssim, vaig començar a deixar de creure en l'ésser humà, no? I en el que es fa en aquest món, ara per ara, que sempre dius, bueno, potser encara queda algun sector de la població que ens pot rescatar des de pensant políticament, no? Però en aquell moment que, diguéssim, tothom sembla que li donava l'esquena al poble afganès, vaja, és que era irrisori, és que deies, com pot estar passant això? I la comunitat internacional mirant cap a una altra banda.
Això t'anava a dir, eh? I et preguntes per què Europa no fa res.
Clar. En situacions com aquesta, Europa no fa res.
Com neix Afghan Woman on the Run?
Doncs mira, Afghan Woman on the Run va néixer abans que jo les conegués. Eren un grup de dues noies, la Caral i la Inma, Caral Puig-Oriol i Inma Orquín. Elles, igual que jo, diguéssim, una mica lligat amb això que estem parlant ara, no? El mes d'agost havien quedat escandalitzades per aquesta notícia tan horrible, i paral·lelament jo també, amb la qual cosa vam anar avançant en una línia de què podem fer. Elles dues, doncs, pel seu compte, rebien missatges per Twitter, per Instagram, i miraven com poder donar un cop de mà a aquestes dones afganeses que els hi demanaven auxili. I jo, per altra banda, també. Jo sóc la presidenta d'Un gest de calor, que som una petita associació de Gavà i ajudem a les persones refugiades, i en aquell moment vaig dir, ostres, aquí hem de fer alguna cosa. I, per tant, diguéssim que ens hem conegut pel camí, no? A elles els hi faltava, doncs, aquest nom d'una entitat per fer una miqueta més formal, i a mi també em faltaven idees i a veure de quina manera podíem ajudar. Per tant, ens vam unir. En aquell moment érem tres, cap al mes de setembre, vam començar a treballar juntes en equip, i ara som 8 i tot un grapat més de gent que darrere nostra també ens ajuda.
Deixa'm incidir una mica, Mònica, en això, perquè, esclar, quan un pensa és un conflicte, jo hi he d'ajudar-hi d'alguna forma, tu ens deies, clar, és que jo ja ajudava refugiats des d'un gest de calor, però vaig veure que hi havia aquest conflicte i vaig voler-hi ajudar-hi encara més. De seguida entrem en com les ajudeu.
Sí.
Però vull incidir-hi en la nostra pròpia necessitat de vegades mirar-nos al mirall. Què en penses quan a vegades se'n parla tant del que està passant a Ucraïna, de com s'estan atenent els seus refugiats, però passa el que passa a Afganistan i no les atén ningú?
Això ja m'ho han preguntat moltes vegades, i és que sempre dic el mateix, és que no puc entendre, perquè éssers humans som tots, tots som iguals, no? A banda de les nostres ideologies polítiques o religions, o sigui, és que està clar que quan un poble necessita ajuda, en el seu dia, quan vam, diguéssim, vam fundar l'entitat, la ONG, Un gest de calor, pel poble sirià, que també, bueno, en aquell moment era Síria, però també hi havia jazidis d'Iraq que fugien i arribaven a l'illa grega, especialment a Lesbos, o ja començaven a fugir també molt, ja començaven, no, ja feia anys que també fugien afganesos i pakistanesos. Ostres, és que vinguin on vinguin, tots som iguals, no? I no entra al cap que uns puguin ser rebuts d'una manera més idíl·lica o més preferent que d'altres. És que no entra al cap.
Com funciona aquesta ajuda, Mònica? És a dir, elles us contacten per WhatsApp, no?
Sí, sí, per les xarxes socials. Doncs bé, diguéssim que tant el nom d'Afghan Woman on the Run, no tant, però Un gest de calor, ja diguéssim que hi havia gent que ja ens coneixia, ens començaven a conèixer, i res, doncs arrel de les nostres publicacions ja veuen venir com penses, com pots empatitzar amb ells, i per tant, doncs, et demanen ajuda.
Suposo que t'has trobat realitats molt crues, eh?
Sí, ens hem trobat realitats molt crues i que encara avui dia ens treuen la son, la veritat.
Pots explicar alguna o no?
Bueno, sí, podem explicar, per exemple, quan ens va arribar a les mans un vídeo que ens enviava una noia que és bastant coneguda als mitjans de comunicació de Kabul, i bé, ens enviava un vídeo que havia enregistrat feia 10 minuts, no? Mira, se'm posen els pèls de punta, perquè allà es veia com havien entrat els talibans a buscar-la amb ella, com a periodista i activista que era i continua sent. En aquell moment els talibans amb ella no la van veure, no la van trobar, però van trobar el seu marit, se'l van emportar, però a qui volien era amb ella, insisteixo. Ella té 3 nens i bé, el seu marit va desaparèixer, ella va fugir amb els seus 3 fills, sense cap mena de recurs, va arribar fins a Pakistan. Des d'allà l'hem estat acompanyant no només econòmicament, que fem, bueno, apadrinem a algunes famílies des d'aquí, intentem ajudar-los econòmicament per pagar allotjament, manutenció i, si s'escau, també els vols. Però també, sobretot, li hem donat molt de suport emocional, perquè és que és el que més necessiten, no? Aquells missatges del dia a dia, trucades, videoconferències. La gran sort és que ja la tenim aquí, al nostre país, viu en pau, i pocs dies després d'haver arribat va saber que el seu marit està viu. O sigui que, bueno, doncs la coseta va evolucionant. Ara la nostra idea és poder ajudar el marit a venir cap aquí i a unir-se a la seva família.
Perquè quantes dones heu pogut ajudar fins ara?
Bueno, hem ajudat unes quantes famílies i hem portat 89 persones.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Ahí es nada, que diuen,
sí. Sí.
Clar, jo feia una llista, ja deia, una petita llista del que significa ser dona i viure a l'Afganistan, amb tota aquesta manca de drets brutals que et neguen gairebé la vida. Jo recordo que, no tant en aquest segon govern talibà, sinó va passar més al primer,
sí,
que ens van esfereir molt aquelles imatges de lapidacions. Això encara es produeix? Et deu constància?
No ho sé, però és probable. Però no t'ho puc dir perquè no ho he vist i no ho he llegit tampoc. Relacionat una mica amb lapidacions, sí que sabem que, per exemple, el tracte que estan rebent molts refugiats afganesos quan arriben a l'Iran s'assembla bastant a les lapidacions.
Quines passes seguiu per poder portar aquestes famílies cap aquí, cap a casa nostra?
Doncs un cop que contacten amb nosaltres, nosaltres els diem que el que han de tenir en regla sempre és el passaport i un visat, bé a Iran o bé a Pakistan, que són els dos països que els hi donen aquest visat i des d'on les podem ajudar. Nosaltres des de contactem amb les ambaixades espanyoles d'ambdós països i els hi demanem una cita. En aquesta cita s'entén que es presenten proves, no caldria presentar gaire prova, no? Ja sabem, però vaja, s'han de presentar proves i per tant, doncs, elles expliquen de la millor manera que poden doncs, tota la seva situació de perill i per què han arribat a aquests països veïns, no?
Entenc que gran part de la prova és el propi testimoni, eh?
El propi testimoni, i a vegades també doncs, vídeos com el que et comentava d'aquesta noia, o fins i tot cartes d'amenaça que els hi envien els propis talibans, perquè de vegades també reben aquestes cartes d'amenaces i diuen et posem la creu i estàs en el punt de mirar, no? Un cop tenen aquesta entrevista, després han d'esperar unes setmanes i reben un sí o un no. Fins al conflicte, la guerra a Ucraïna, la veritat és que teníem uns quants sis i des d'aleshores la cosa és una mica més amb comptagotes. Això és així. Quan estan allà, diguéssim que des d'un gest de calor intentem ajudar a les famílies més vulnerables perquè som una associació molt petita. Cadascun aquí tenim les nostres vides personals i ens dediquem a altres coses, no? I vivim, doncs, gràcies a les donacions de la gent, a la bona fe de la gent que confia en nosaltres i ajudem, per tant, en el lloguer d'habitacions, manutenció i això que comentava abans, no? Si s'escau també a pagar algun vol per poder venir aquí en cas d'obtenir una resposta positiva per part de l'ambaixada espanyola.
Clar, la pregunta que es pot fer qualsevol és, i un cop són aquí, què?
Doncs un cop són aquí...
Suposo que arriben i veuen un país estrany, una llengua estranya, unes costums estranyes, no?
Exacte. Clar, diguéssim que el dol és diferent. A cada país han de fer un dol diferent, no? Bueno, per una banda, Afganistan, no? Totes aquestes persones que van patir aquell abans i després d'un dia per un altre, no? De la tornada al poder dels talibans, per tant, això ja va ser un xoc brutal... quan arriben al Pakistan estan allà en el limbo, no? Per així dir-ho, perquè clar, troben a faltar les seves famílies, no saben que seran de molts familiars, no saben què serà del seu futur, si rebran un sí o un no per part de la protecció internacional en aquest sentit per venir per arribar a un altre país. I les que aconsegueixen arribar al nostre país, doncs després, un cop que arriben aquí, és com, ostres, ara ja no corren perill, diguéssim, de mort, però la seva situació doncs, continua sent complicada, perquè, clar, han deixat mares, pares, marits, bueno, molta família, no?, a l'Afganistan. Per tant, comença un altre dol, reconstruir una vida nova des de zero, és complicat.
És per això que existeix aquesta ONG, un gest de calor, aquest moviment Afghan Women on the Run, que em deies, som 8 persones, som 8 dones, eh?
Sí.
Clar. Per portar gent cap aquí, per fer tota la labor que feu, jo crec que és obligatori preguntar-t'ho com us ho feu, 8.
Mira, som un grup... Clar... Mira, una altra vegada se'm posen els pèls de punta. És que jo sóc molt emocional, molt sentida i altament sensible. Som un grup d'unes dones... no m'hi cloc, perquè si no queda llest, eh?
No, home,
però vaja,
no, sí,
que són molt maques, molt maques. Aleshores, la que no parla amb l'ambaixada espanyola, diguéssim que porta casos. Cadascuna fem el nostre granet de sorra. I si jo ara t'ensenyés al grup de WhatsApp, fliparies, perquè sempre hi ha missatges i missatges i missatges a parlar de tots els casos, no sé, de... diguéssim, històries boniques, històries no tan boniques per resoldre, i podem estar fins a les, no sé, 2 de la matinada, moltes vegades, contestant entre nosaltres, aprofitant aquells momentets, no?, que tenim lliures
per... Clar, l'horari, ara ho deia, eh?, funcioneu, el primer contacte és a través de xarxa social, a través de WhatsApp,
sí.
L'horari no és el mateix aquí
sí,
que allà.
Sí, però és igual. Ells tenen el telèfon sempre operatiu, eh?, ells, per si de cas. Clar.
Per qui ens estigui escoltant i digui jo vull ser la novena, jo vull ser la desena, jo vull ser la número 100, si fos possible, com ho fem per apuntar-nos amb aquest moviment?
Ai, quina gràcia, aquesta pregunta. doncs, no sé, ens poden contactar, ara que sàpiguen on es fiquen, eh? També és, no, clar, perquè, a veure...
Que ho estem explicant així,
jo a vegades m'amago al lavabo perquè és que el meu marit ja està de mi fins aquí. Clar, entre la feina, jo sóc mestra, no? Totes tenim les nostres feines, les nostres famílies, i estem moltes hores, li dediquem moltes hores a això. T'ho pots imaginar, perquè és que no pots esperar. A vegades has de comprar uns bitllets al moment, has de parlar amb una persona perquè està en una situació molt extrema i l'has d'acompanyar emocionalment. O sigui que no és fàcil, però vaja, si volen posar-se en contacte amb nosaltres...
Teniu web, teniu mail...
Sí, sobretot funcionem molt tant per Twitter com per Instagram, també tenim Facebook, i les nostres webs en procés de... Vaja, d'elaboració, per així dir-ho.
De moment, però, xarxes
però,
socials,
vaja, sí, jo diria Instagram potser és el que tenim més actiu. Tant Afghan Woman on the Run com Un gest de calor.
Això no va dir,
anem a la part, eh? O sigui, som les mateixes. I publiquem
som
pràcticament
mateixes,
el mateix.
No?
Clar, clar. Sí, sí, sí.
Sembla brutal, em sembla brutal. Mira, fa temps... No ho he fet públic, avui ho faré públic. Fa temps, no, fa molt poc, fa unes setmanes, va venir Òscar Camps en aquest programa, li vam preguntar per tota la situació de Líbia, de Lesbos, tot allò que ens explicaves una mica,
sí,
ara tu, tot,
sí,
allò dels refugiats,
també
etcètera, etcètera.
Allà, sí.
I li preguntava a Òscar Camps, som una societat racista? I em deia, i tant que som una societat racista. Allò va generar una sèrie de comentaris a les xarxes socials quan aquesta casa ho va penjar. Jo crec que la millor manera de no entrar a cap joc, de simplement tenir tota la informació i de simplement contestar amb fets contrastables, és preguntar-li a la Mònica, que s'hi troba dia rere dia rere dia. Mònica, la societat occidental, som una societat racista? Casa nostra som una societat racista.
Jo diria que encara estem lluitant per no ser racistes. Sí, sí. Som racistes i també classistes, no? Potser també això últim té molt de pes. No és el mateix ser un estranger que arriba com a refugiat que ser un estranger que ve a treballar a una multinacional, no? Aleshores, depèn de molts factors, però sí, encara tenim aquesta tendència a ser racistes. Tant de bo ens curem algun dia, no?
Quina és la solució? Per on passa la solució?
Viatjar. Jo penso que és viatjar. Viatjar i conviure amb tota mena de cultures, religions, ideologies... Jo penso que quan tu convius, quan tu abraces altra gent que és diferent al teu color, a les teves creences, i veus que pateixen com tu, i que són igual que tu, o molt millors, en molts casos, doncs no tens més que rendir-te i dir, ostres, estava equivocat.
Em poso una mica filosòfic, eh? I referent a aquestes dones afganeses que aconseguiu portar cap a casa nostra, l'esperança és un bon mode de vida?
Home, jo penso que l'esperança, quan es talla el fil de l'esperança, s'acaba tot. I per ells, per elles, l'esperança és allò que les manté en vida. Jo crec que sí. Jo crec que sí.
Jo entenc que portar-les cap a casa nostra, aquestes famílies, aquestes dones que ho passen tan malament a l'Afganistan, des que va pujar aquest segon govern talibà al país, és evident que té un cost. Això no surt gratis.
A quin, el nostre? Vols dir? Perdó, eh?
No, això té un cost monetari.
Sí.
Això val diners.
Sí.
Com funciona això? Es paguen elles, vosaltres ajudeu, rebeu donatius d'alguna manera?
Clar, jo et parlo del que jo sé, de la nostra faceta, eh?
Sí.
Clar, hi ha famílies, pensa que moltes persones a les que ajudem hi ha de tot tipus de classe social, no? Aleshores, tenim mestresses de casa, com jutges, advocats, advocades, o sigui, vaja, advocats, advocades, perquè també estem ajudant els homes, faltaria més. Hi ha molts periodistes, moltes periodistes, activistes, per tant, depèn. N'hi ha que van poder marxar amb la butxaqueta una mica plena, no gaire, tampoc, però una mica, i d'altres que van marxar d'un dia per un altre sense res. Perquè, a més, fins i tot, doncs, fugien sense que ho sapigués la família, en algun cas, no? Per tant, depèn. en poc temps que tu parlis amb una dona, saps més o menys com pot estar, en quina situació es troba.
M'agrada molt això que has dit, que ajudem a les dones, òbviament també ajudem als homes.
Home,
com necessiten.
Home, faltaria més. També ho passen malament, eh?
Com viu un home la repressió cap a la seva dona a Afganistan?
Oh, fatal. També, clar, és que si li toquen la dona, doncs, òbviament, no, els matrimonis s'estimen a tot arreu del món. Hi ha de tot, eh? També ens hem trobat dones que han fugit dels seus propis marits perquè al final, diguéssim, han canviat de bàndol i quan han arribat els talibans s'han convertit més talibans que una altra cosa, eh? I també tenim dones que han acabat fugint dels seus propis marits perquè, mira, en aquell moment ja els hi anava bé canviar de jaqueta quan van tornar els talibans, eh? O sigui que hi ha molts casos, la veritat.
Quan arriben a casa nostra, suposo que les veieu i parleu amb elles, etc, etc.
Sí, sí, sí.
Els hi veieu encara la por a les cares?
La por no, però, bueno, la por, el neguit, per com poden estar les seves famílies, sí. I, clar, com que això és molt recent encara, diguéssim que no ha passat prou temps perquè encara hagin pogut fer aquest dol, no?, que es parla de que els dols duren 2-3 anys, doncs diguéssim que encara estan molt sensibles, molt a flor de pell i ostres, clar, és que qualsevol cosa que els hi dius se'ls hi enlluernen els ulls, no? Per tant, tenen moltes sensacions, molts sentiments, emocions i, clar, són moltes coses que els hi passa pel cap i pel cor.
Com que ets coneixedora del que passa allà, a Afganistan, deixa'm preguntar-te per últim. Ens queda res, eh? Un minutet, però sí que et volia preguntar, perquè parlàvem d'esperança fa molt poc. Tens l'esperança que això duri poc? Que aquesta situació s'acabi ja?
Tant de bo m'equivoqui, però crec que no, que durarà bastant, bastant. I que tenim un problema, perquè ara mateix tenim allà un país que se li pot dir terrorista, no? Per tant, és que és complicat ara tirar enrere. Primer ens han volgut vendre la moto, que els talibans tornaven completament canviats. No crec que d'un dia per un altre ens hi tornem a posar en contra i actuem en contra d'això. Ho veig una mica difícil, la veritat.
Si voleu ajudar-los, un gest de calor, Afghan Woman on the Run, a través de Twitter, Instagram, totes les xarxes socials, sisplau, poseu-vos en contacte amb ells, sobretot perquè així les ajudareu amb elles. I val la pena, val molt la pena. Mònica Rodríguez, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé. Nosaltres que acabem a aquesta hora, tranquils, que la caravana encara té marxa per estona, encara dura una hora més. De moment us deixem, però, amb els serveis informatius d'aquesta casa, al capdavant, Pere Juventí Balcells i Carla Boigues, i de seguida tornem amb més continguts. Fins ara.